tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Ja sabem quins títols es podran escoltar pel país a la pròxima temporada operística. La Fundació Òpera Catalunya fa un balanç positiu del curs que es tanca, cosa que sempre anima pel següent. Sabadell, Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, sembla que allò ha quedat bé, eh? Hi ha hagut un cert acontentament amb el resultat, però no volíem perdre l'oportunitat de preguntar-hi als seus responsables directament. Jordi Torrent, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Sembla que sí, no? Satisfacció en aquesta temporada de la Fundació Òpera Catalunya.
Sí, la veritat és que sí, perquè, a veure, jo penso que s'ha donat un fenomen que... Tu saps que la pandèmia doncs, va perjudicar molt el que és públic en general, no només a nosaltres. Va haver-hi l'època en què hi havia els aforaments aquests, que un seient sí, un seient no, tot això, que ja se't carregava el 50% del públic. Però quan això es va treure tampoc es va recuperar ràpidament, diguéssim. Veies que la gent encara tenia certa por a acudir a espectacles. I més quan ja es va dir que la mascareta no era obligatòria, etc etc. No? Però bé, jo penso que la gent ja ha perdut bastant aquesta por, i la gent té ganes de sortir, de veure espectacles, i per tant, doncs, aquesta temporada hem notat un increment important de públic. Tinc aquí quatre dades que... Si
per favor, vinga.
Mira, de tota la temporada, de tota Catalunya, parlo de la gira, no només de Sabadell, han acudit als espectacles del circuit Òpera Catalunya 31.891 espectadors. Que això, si ho comparem amb la temporada anterior, són 10.000 més.
Carai.
Ah, que ja està molt bé, no? És un terç de creixement. El percentatge global d'ocupació de tota la temporada, si contem tots els espectacles de temporada, ha estat pràcticament el 82%. Però, fixa't que vam començar amb Don Giovanni, la primera temporada, que va ser només un 67%. Llavors, el concert que vam fer aquí a Sabadell, que només el vam fer a Sabadell, que va ser un 91%, però llavors ja el tope va estar a la Butterfly, que a part de fer-ne 14 funcions, que és segur la que més hem fet un ple del 97%.
Uau!
Molts dels teatres van penjar el sold out amb antelació, o sigui, 97%. El Trobador, que bueno, encara que té més gran repertori, potser és un títol una miqueta menys popular que la Butterfly, un 88%. Per tant, això ens ha donat, com et deia, un global d'un 81,74%.
Estem en xifres... a les que no havíem arribat, que recuperen el que havíem tingut abans de la pandèmia, si mesurem una mica allò al nivell...
Jo crec que, si parlem de les xifres justament anteriors a la pandèmia, crec que són superiors. O la tendència és anar creixent, perquè bueno, un 67% d'ocupació amb el Don Giovanni no, perquè abans en feia més que això, no? Però una ocupació del 97% diria que no l'hem vista, o si la vam veure fa molt temps. Una òpera que va omplir, a saber, va omplir el 100%, va ser la Turandot el 2015, per tant, suposo que en consonància tot el circuit també devia ser molta capacitat, no? Però jo diria que estem apuntant a xifres superiors a la prepandèmia.
Perquè fa el circuit, enguany havíeu sortit fins i tot de Catalunya per fer algunes de les representacions. Què tal aquesta experiència?
No, l'experiència està molt bé. Ens va agradar, vull dir, el Santander. Vam anar a Santander, com tu saps, amb el Don Giovanni. I havíem anat al finals de la temporada anterior amb el Rigoletto. Dos funcions cada vegada allà al Palacio Festivales, que és un senyor teatre. I ens van demanar que hi anessin perquè ells volien recuperar l'òpera, que feia anys que no en feien i tot això, I la veritat és que a nivell de públic va funcionar estupendament. Va agradar molt, va ser una experiència satisfactòria a nivell dels responsables del teatre. Doncs estaven entusiasmats en el sentit de que volien continuar. I bé, passa que esclar, això és un tema subjecte als vaivens polítics, com tu saps. I ara sabràs que a Cantàbria doncs, hi haurà un canvi de govern. Ja no manarà el Revilla, que governava en coalició amb els socialistes, i ara governa el PP. El càrrec de director del teatre, si no vaig errat, és un càrrec de confiança, no? De designació política, amb la qual pot haver-hi un canvi, i amb la qual cosa, doncs, si hi ha un canvi, doncs, poden considerar que no els hi fa falta fer òpera, o si volen fer que demanar amb uns altres el que sigui. Però diguéssim que això ha sigut un cas d'alineació d'astres políticament parlant, que esclar, això va com va. No sé si tornarem a anar-hi o no hi tornarem a anar, però bueno, tampoc, a veure, fixa que tampoc és el nostre objectiu. Nosaltres ens interessa més, doncs, per exemple, que s'hagi incorporat Cornellà en el circuit, que vam anar amb la Butterfly, i tornarem la temporada que ve. Ens interessa més això, que s'incorpori Cornellà, que no pas anar a Santander, perquè nosaltres el nostre objectiu és créixer a Catalunya. Som l'Òpera Catalunya. Per tant, doncs que puguem arribar a quants més llocs de Catalunya millor. Si anem a fora de Catalunya, doncs fantàstic, vull dir, simplement és exportar, diguéssim, la nostra manera de fer les coses i que la gent vegi que els fem bé.
Es pot créixer gaire més a Catalunya? Ja sé que hi ha molts municipis, però no sé com estan els equipaments per allotjar
les òperes.
Els
equipaments són complicats, perquè, és clar, per fer òpera necessita, d'entrada, un escenari com Déu mana, amb les capacitats necessàries, però és molt important també el fossat de l'orquestra. El fossat de l'orquestra, en el circuit actual, doncs, poquíssims teatres tenen un fossat com Déu mana, si és que n'hi ha cap que el tingui. Aquí Sabadell, tot i les mancances que té la faràndula, és dels més grans. Hi ha d'altres que no en tenen, pràcticament, i s'han de treure files de platea per encabir músics, o músics en els llotges d'allà de procent i coses així. Vull dir que si podem créixer més, bueno, jo penso que sí, perquè ara, no sé, ara anem a Cornellà, no sé, dic, els equipaments no conec ben bé, perquè o sigui, una vegada vam anar a Tortosa i bueno, pensem que podríem tornar-hi a anar. Tortosa es pot fer òpera. Fa molts anys també havíem anat a Mataró i me recordo que hi havia un teatre que dèiem Monumental, em sembla que era com molt monumental, molt gros.
El nom no enganyava,
sí, exacte, però era molt vell, molt vell. No sé si l'han refet o està igual que abans. Bueno, és que jo penso que les ciutats grans de Catalunya totes haurien de ser capaces d'acollir-nos, no? I bueno, i Sabadell, evidentment, som els primers, ja et dic que no tenim condicions ideals, per tant, si anem a un teatre nou, això ja se n'ha parlat molt, fa anys que ho perseguim i ho perseguirem més, que necessitem un teatre per fer òpera i per produir òpera com Déu mana.
Però aquí la iniciativa, Jordi, la pren el municipi que vol acollir o...?
Per anar al municipi que sigui, diguéssim, és la ciutat, és qui programi en el teatre, que normalment són de dependència municipal, jo diria que tots ho són, o quasi tots, i llavors els programadors de cada teatre són els que ens sol·liciten la presència, no? I bé, doncs, estem oberts a tothom, nosaltres encantats d'anar a com més llocs millor.
Quan parlem de valorar una temporada, clar, sempre és molt difícil acabar reflexant tota la feina que hi ha al darrere, no? S'han hagut de buscar intèrprets, s'han hagut de quadrar calendaris. No sé si aquesta que hem acabat ha estat gaire tranquil·la en aquest sentit, o déu-n'hi-do, també.
Bé, hi ha hagut de tot. Però sí, és veritat, és el que el públic acaba veient, no reflexa tota la feinada i més que feinada que hi ha al darrere. Perquè bé, que tot surt molt bé, molt maco, però darrere de tot això hi ha molts assajos, molta feina, molt feina de tothom, de modistes, de perruqueria, de maquillatge, de músics, de tramoistes, de directors d'escena. És l'òpera, diuen, és cara. No és que sigui cara l'òpera. L'òpera és un espectacle molt complet i que hi ha molta gent que viu d'ella. Clar, tu has de començar a pagar sous aquí, no? I els sous no són només els cantants i el director d'orquestra. L'orquestra se li ha de pagar el que li toca. Cada individu que participa, sigui en el ram que sigui, cobren d'això, el cor, tots, vull dir, que és creació de riquesa, en el fons, no? Perquè és això que hem parlat tantes vegades, de que si les subvencions, bé, les subvencions públiques t'arriben, però es tornen multiplicades. Bé, tota aquesta gent que els hi pagarem amb part base de les subvencions, generant impostos, que n'hi ha a Hisenda, que al seu torn doncs seran més recursos per l'Estat, i no només la gent que treballa en l'òpera. Hi ha el que allò diuen, tal cosa genera tants llocs de treball directes i tants d'indirectes. Imagina't els negocis que indirectament es beneficien d'això. Poden beneficiar els ferrocarrils perquè ve gent de Barcelona amb el tren, es poden beneficiar restaurants que quan surts de l'òpera vas a fer un soparet o fer un cafè o el que sigui, els pàrquings si vens en cotxe, tota una sèrie de negocis que els afavoreix tot això. Per tant, per mi és una activitat econòmica més, això no tinc cap dubte. I avui em sembla que és avui que estava llegint de la participació de la cultura en el PIB espanyol. Bueno, la participació de cultura en els pressupostos generals de l'Estat fa, no sé si riure, plorar o les dues coses a la vegada, per no plorar massa, no? Per no fer massa llàgrima, riurem. Però és ridícul, 0,37. Mentre es destina el 2,5 a defensa, ja em diràs tu, tots aquells que el dia que ens hagin de defensar no hi serem a temps. Tot això és llençar els diners. Però al mateix temps, aquest 0,37, no, 0,87, me'n recordo, no arribava a 1, ni de lluny, i a la cultura, la participació de la cultura en el PIB d'Espanya és de més del 2%. Per tant, hi ha un desfàs.
Ja ho podríem igualar brutal, una mica, no?
Brutal, la cultura sempre és la tonta.
Escolta'm, va,
què més?
Estàs fent venir ganes. Se sap alguna cosa ja de la temporada que ve? Podem dir alguna cosa?
Sí, bueno, et diré els títols, perquè encara que no ho hem publicat oficialment i estem treballant amb tot això, sí que vam fer un avançament en el programa Demà del Trobador, doncs, per tant, allà estan escrits, per tant, ho puc dir.
Vinga, va.
Començarem la temporada, com sempre, octubre-novembre, farem Romeu i Julieta de Gounod, òpera francesa, ja ara fa anys que no l'hem fet. Bueno, és una òpera molt romàntica, evidentment, amb la temàtica que tothom coneix, de Shakespeare, etc, etc. Doncs bé, és una òpera francesa, amb l'estil francès i tot això, tot el que comporta l'estil francès tan diferent de l'italià. Després, en aquell espai de finals de novembre, primers de desembre, farem el que sempre n'hem dit, el quart títol, quan érem els amics de l'Òpera Sabadell. Es va afegir més tard això i només es feia Sabadell perquè estava fora de la subvenció, no, ara està tot dintre. I farem una cosa que penso que agradarà molt, que és Doña Francisquita.
Sarsuela?
Sarsuela.
Ah, molt bé.
Però Sarsuela, Doña Francisquita, és una sarsuela que és com una òpera. És una zarzuela grande, que en diuen, amb tres actes. És una... Bé, és una òpera. És com una òpera còmica perquè té diàlegs parlats. O sigui, hi ha una bona part que són diàlegs parlats, però té molta música. Una música extraordinària, bonica. És ambient madrileny, però feta per un català, com tu saps. La música, el llibret no. Però la música és d'un català, no? I que l'altre dia m'estava repassant precisament un programa que vaig fer quan vam fer el concert del 150 aniversari de l'Amadeu Vives. Me'n vaig escoltar el programa I jo deia que ja té nassos que un català sigui el que hagi de plasmar millor que ningú l'esperit madrileny de l'època romàntica, dic tenaços. Però bueno, en bromes a part, és una òpera, una obra molt bonica i jo penso que la gent li agradarà perquè la gent li va a la sarsuela. I la sarsuela ben feta, no es pot anar amb una sabata i una espardenya, s'ha de fer ben feta. I això és el que proposarem, seran dues funcions a Sabadell i llavors només anem al Palau de la Música i a Reus. O sigui, és una... petit comitè, com qui diu. Llavors ens anem ja al febrer-març, que el 2024 es compleixen 100 anys de la mort de Puccini.
Ah?
Sí, senyor. Puccini va morir el novembre de 1924, en farà 100 anys, per tant nosaltres, com que fem pocs títols, doncs farem una commemoració Puccini amb tot l'any de Puccini. Pel que fa a la temporada 23-24, doncs el febrer-març farem Manon Lescaut, ja l'hem fet, se va ser el 2016, o sigui, ja hauran passat 8 anys, passen els anys volant. Manon Lescaut és la tercera obra d'òpera de Puccini, la primera, el seu primer gran èxit, la primera de les que està en repertori, una obra molt bonica i molt difícil. Musicalment és dificilíssima, més que moltes altres de Puccini. I jo penso que doncs, agradarà. Bé, la producció serà la mateixa que ja vam veure, però nosaltres, diguéssim, optimitzem les nostres produccions, ja que, doncs, que decidirem fer una nova producció, amb el que sigui, però de moment optimitzem molt el que tenim.
I l'última?
L'última serà Turandot. Turandot, una altra que segur que complirem, perquè la gent, no sé per quin error, li agrada molt la Turandot, i serà pels cors, serà el Disundorme, tot això, que és molt, molt popular. A mi, personalment, no n'he sentit tantes que ja la tinc una mica avorrida, però bé, això, el que jo pensi és igual.
Jordi Torrents, moltes gràcies per venir-ho a explicar ja aquest avançament també al Connectats.
Sí, gràcies a vosaltres. Espereu que vingueu, que vingui molta gent.
No hi faltarem.